Bon dia, són les 7 i així són el suplement de Catalunya Ràdio. Diumenge 21 de juny del 2026 el vam conèixer amb els cabells llargs i el número 30 a l'esquena, quan era el nom més prometedor de la Masia. Ràpidament el vam identificar com un extrem extraordinari d'arrencada explosiva i una capacitat extraterrestre per driblar amb la pilota cosida als peus. Sabíem també que tenia un guant al peu esquerre, aquella vaselina al porter de l'Albacete, a passada de Ronaldinho, ens va impactar quan encara anàvem a l'institut. Amb el 19 a l'esquena, ens va regalar un slàlom maradonià contra el Getafe, el de la meravellosa narració del Puyal, i després, ja amb el 10 incorporat, es va proposar fer-nos feliç cada 3 dies. L'hem estimat en l'època de no ser mai a casa, l'hem estimat quan hem madurat, l'hem estimat quan ens hem emparellat, l'hem estimat quan els bolquers han aparegut a les nostres vides, l'hem estimat quan hem après que el millor regal a un amic és una samarreta del Barça de la talla XS. Recordem on érem i què fèiem el dia que va marxar. Encara ens fa mal veure'l amb aquell 30 a l'esquena de la samarreta del PSG i amb el temps hem après a gaudir-ne des de la distància a l'Inter Miami i també amb l'Argentina. Vam vibrar amb ell quan es va treure de sobre totes les malediccions i va guanyar el Mundial del 2022 i per això ara respirem alleugerits cada vegada que Leo Messi toca la pilota. Sabem que és un jugador que ja ho té tot, que s'ha guanyat el dret a gaudir, que s'ha guanyat el dret a decidir quan esprinta i quan no, que s'ha guanyat el dret que ningú dubti mai més d'ell, que s'ha guanyat el respecte de tots els rivals, que s'ha guanyat formar part de la conversa de qui és el millor esportista de tots els temps, perquè els matrimonis de talent i de constància rarament duren més de 20 anys, especialment en el futbol. Alliberat de les urgències, camí de la quarantena, la figura de Messi transcendeix l'esport. Veure'l caminar pel camp, escrutant les jugades i decidint el moment exacte per canviar el ritme i encara la porteria contrària, és com veure un artesà entregat a crear obres úniques. Guanyarà el segon Mundial de la seva carrera? La grandesa de Messi és que no li fa falta. Si passa, endavant, ens n'alegrarem i posarem el despertador tant d'hora com faci falta per veure-ho en directe. I si no, doncs també, perquè ara ja podem constatar que hem tingut el privilegi d'haver-nos fet grans sabent que el millor futbolista de la història porta l'escut del Barça tatuat a la cama esquerra. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El suplement, amb Roger Escapa.
I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
Molt bon dia, Roger.
Notícia que hem conegut fa uns instants. Confirmem la mort del tercer adolescent que es va ofegar divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona.
Sí, és un noi de 13 anys que estava hospitalitzat en estat crític. S'eleva, doncs, a 4 el nombre de morts a les platges catalanes en aquesta primera setmana de la temporada oficial de bany.
El president de la Generalitat també ho ha confirmat a través de les xarxes amb un missatge de condolència. Begoña Gómez recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport.
El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot apunta amb l'ajuda dels seus escortes, una acusació que ha indignat sindicats policials i el ministre de l'Interior.
Les delegacions dels Estats Units i l'Iran ja són a Suïssa, on avui reprenen les converses de pau.
Una negociació condicionada pels bombardejos israelians al Líban, que han fet més de 30 morts les últimes hores i que van portar Teheran a tornar a tancar ahir a la tarda l'estret d'Hormuz.
Panini està desbordada pel boom dels cromos del Mundial.
L'empresa s'ha quedat sense estoc perquè hi ha més demanda que oferta i ja fa setmanes que aconseguir els cromos del Mundial és dificilíssim.
El Barça rep una pallissa a la pista del València, però a la final de la CB es trasllada al Palau Blaugrana amb empat a 1. Albert Benet, bon dia.
Bon dia. Derrota de 27 punts, 102 a 75, d'un Barça que va patir amb la defensa del València i que no va anar en cap moment per davant el marcador. El tercer partit serà demà mateix al Palau.
I avui també és notícia que Alemanya està classificada pels setzens de final del Mundial del Futbol.
Després de guanyar Costa d'Ivori per 2-1, tot i començar perdent, golejada dels Països Baixos contra Suècia per 5-1, mentre que Ecuador i Curaçao han empatat a 0 aquesta matinada. Ara, a aquesta hora, en joc, a punt de començar la segona part, Tunísia 0, Japó 2.
Avui Espanya juga contra l'Aràbia Saudita amb l'obligació de guanyar després de l'empat a 0 contra Cap Verd a l'estrena.
El partit es jugarà a les 6 de la tarda i l'equip espanyol s'agafa la Minya Mal com a factor per a la reacció. El Brasil es confirma la baixa com a mínim d'un partit per a Rafinha, que no jugarà dijous contra Escòcia.
Avui, el suplement...
Avui al suplement, tertúlia, Muriol, Marc, Núria Oriols, Carles Munguilot i Marta Monforte, el nom propi, evidentment, Begoña Gómez. A les 10, la setmana tràgica del Lion Sindreu i el Toni Rodon. Just després, la història d'Alexis Gardes, el participant de la gran cita de 3CAT, que s'ha acabat descobrint que té un perfil obert al portal Gigolos Barcelona. A les 11, Marina Laminos amb el seu Malalts de Ràdio. Fem arqueologia de l'Arxiu Sonor de Catalunya Ràdio. També vindran les Amigues de les Arts amb les recomanacions de restaurants de la Marta Ferrer i la Rosa Rodon. I avui a l'Eclipsi, el bomber Marc Castellnou. Passen 6 minuts de les 7.
L'informatiu del suplement.
Ha mort el tercer noi ofegat divendres a la platja de la Rabassada. Durant el rescat ja va morir un primer menor de 12 anys. Ahir va morir un dels dos ingressats en estat crític i avui hem sabut de matinada que ha mort l'altre. Tots dos tenien 13 anys. En total ja són 4 les víctimes mortals per ofegaments a Catalunya en menys de 48 hores des que dilluns va començar oficialment la campanya de bany.
Sí, a les 3 morts de Tarragona, aquests 3 nois s'hi suma la mort també ahir d'un home de mitjana edat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. En relació als morts, als menors morts de Tarragona, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de condol a familiars i amics dels nois a través de la xarxa social X i ha piulat que se sent profundament colpit per la mort del tercer menor afectat per l'accident a la platja de la Rabassada i que no hi ha paraules, diu, en aquests moments de dolor. Illa també trasllada el condol al club de futbol La Floresta, on estaven vinculats els tres menors, i agraeix la tasca dels equips d'emergència i els equips mèdics de l'Hospital Joan 23. L'Ajuntament de Tarragona, recordem, ha decretat 3 dies de dol oficial i aquest migdia a la plaça de la Font es farà un minut de silenci en senyal de dol.
Tot això enmig d'aquesta onada de calor, avui arrenca oficialment i en què? Doncs molts catalans el que busquen són refugis climàtics. A veure, primer de tot, Jofre Genové, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Què ens espera aquest diumenge?
Bé, doncs ens espera aquesta tendència que el termòmetre vulgui anar cap amunt amb l'arribada de la part més càlida d'aquesta massa d'aire del nord d'Àfrica. Entre avui i dimarts, doncs, provocarà l'arribada dels primers valors de 40 graus en alguns indrets del territori i, en general, unes temperatures ubicades a tocar dels llindars d'onada de calor. Avui, en algunes poblacions, es podrà arribar a superar aquest llindar i demà, de manera una mica més general, demà és el pic més fort d'aquesta onada de calor, que sembla que per Sant Joan podria començar a afluixar i especialment a partir de llavors. Avui, per tant, sobretot parlarem de temperatures a partir de la 1 a 2 de primeres hores de la tarda, entre els 32 a 33 graus fins als 36-37 en molts indrets i en aquests sectors, aquests indrets on parlem ja de temperatures de 38 a 40 o 41. Aquests sectors més càlids, evidentment, serà cap a la zona del Pla de Lleida, Catalunya Central i també interior de les comarques de Girona. I, de fet, entre la zona de les Garrigues, Pla d'Urgell, Segrià, Noguera, és on molt probablement, si no avui demà, el termòmetre arribarà a aquests 40 graus. Tot amb sol, aquesta pols sahariana, en suspensió i alguna petita nuvolada tant al Pirineu amb 4 gotes.
Fantàstic, gràcies, Jofre. Aquest és el panorama, unes onades de calor que es produeixen perquè l'escalfament global fa que la temperatura dels pols de la Terra sigui més alta, cosa que provoca canvis en l'anomenat corrent en jet. Un canal d'aire de les capes altes de l'atmosfera, ho ha explicat a 3CAT Info Santiago Giral, investigador del CSIC al Centre Geociències Barcelona.
Amb l'escalfament global, els pols estan escalfant molt més del que s'estaria escalfant a l'Equador, i al disminuir aquest gradient de temperatura, aquesta corrent té més espai per moure's. I una de les maneres que té d'expressar-se aquest moviment és corbant-se. I el que acaba donant és la possibilitat d'entrar un vent molt càlid que ve del nord d'Àfrica i ens acaba donant aquestes onades de calor tan intenses.
Segons aquest expert, si es continua emetent diòxid de carboni a l'atmosfera, les onades de calor seran més llargues, es donaran més sovint i afectaran també el nord d'Europa. Per això considera que la descarbonització de la nostra societat és imperativa.
L'onada de calor també colpeja França aquests dies, on el govern ha prohibit el consum d'alcohol a la via pública. A partir d'avui al migdia, els concerts que es fan arreu del país amb motiu del Dia de la Música.
Aquesta prohibició afecta 35 departaments del centenar que té França, 26 milions de persones, que són els que estan en situació d'alerta vermella, amb temperatures pròximes als 40 graus. Alguns municipis ja han decidit anul·lar directament aquests concerts. A més, les autoritats han fet una crida general a la responsabilitat per evitar que el consum d'alcohol afecti els serveis de salut, que s'han de centrar, diuen, a atendre les persones més vulnerables a la calor. Són mesures que ha decretat un gabinet de crisi presidit pel primer ministre Sébastien Lecornu davant una onada de calor rècord que recorda la de l'agost del 2003, que va causar, recordem, uns 15.000 morts.
Doncs bé, enmig d'aquesta crisi climàtica, atenció, perquè els Estats Units han començat aquesta setmana a retirar de l'oceà Pacífic equips que serveixen per mesurar els efectes del canvi climàtic en els corrents oceànics, la vida marina o els canvis de temps extrems. És una de les mesures preses per l'administració Trump per reduir els fons destinats a recerques que consideren massa alarmistes.
El primer element retirat és una boia a 88 metres de profunditat a les costes d'Oregon, que forma part d'una xarxa valorada en més de 380 milions de dòlars que fa més de 10 anys que recull informació en temps real. L'entitat que gestiona aquesta xarxa depèn de la National Science Foundation, que va anunciar una retallada de 5.200 milions d'euros per estudis que l'administració Trump considera que alimenten l'alarmisme sobre el canvi climàtic. Estrella Olmedo, investigadora de l'Institut de Ciències del Mar del CSIC, ho considera una decisió molt greu.
Això és molt preocupant per tota la comunitat científica, perquè la comunitat americana liderava tots els programes observacionals, tenien un pes molt important. Llavors, això tindrà implicacions no només observacionals de camp, no només són les boies. Els satèl·lits necessiten les boies per poder calibrar-se. Els models necessiten les boies.
La retirada d'aquesta xarxa començarà al Pacífic i està previst que acabi amb la retirada de boies i sensors de les aigües properes a Groenlàndia l'any que ve.
4 minuts per un quart de 8 del matí, la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i retirar-li el passaport ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez, mentre que el PP carrega contra el president espanyol. Els sindicats policials se sumen a la indignació i exigeixen a Peinado que rectifiqui els seus arguments. Des de Madrid, Alba Gil.
El govern espanyol i el PSOE veuen fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació desproporcionada i delirant. Diana Morán és ministra de Ciència.
Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución que se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat la retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se quinzenalment al jutjat. Gómez ja ha anunciat que recorrerà contra aquestes cautelars que el jutge justifica pel risc de fuga. Creu que els escortes podrien ajudar-la a fugir. Aquest argument també ha causat profunda indignació entre els sindicats policials, que li reclamen una rectificació. El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents. La decisió del judici és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre recursos que demanen l'arxivament de la causa.
Sobre aquesta qüestió, avui a partir de les 9 al suplement tertúlia amb l'advocat penalista Carles Monguerol, l'Oriol Marc, la Núria Oriols i també la Marta Monforte, en qualitat de periodistes. Avui tots quatre a partir de les 9 al suplement. Més qüestions. Les delegacions dels Estats Units i l'Iran ja són a Suïssa, on avui han de reprendre les negociacions marcades pel tancament de l'estret d'Hormuz. Teheran ha tornat a bloquejar el pas dels patrullers pels últims bombardejos d'Israel al sud del Líban, que aquestes últimes hores han deixat més de 30 morts. Fa ben poca estona el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha aterrat a Suïssa on intentarà rebaixar la tensió. Ahir al vespre ja hi va arribar la delegació iraniana que encapçala el seu ministre d'Exteriors.
Les converses comencen avui en un hotel de luxe als Alps suïssos, 4 dies després de la signatura del memoràndum d'entesa. La baula feble d'aquest document és la fi de les hostilitats al Líban, que Israel posa a prova amb els seus bombardejos. Abans de pujar a l'avió, J.D. Vance s'ha mostrat confiat en les negociacions amb l'Iran.
Només hi seré un dia o dos. Espero que fem progressos en el tema nuclear i que fem progressos sobre l'alto el foc al Líban.
El tancament de l'estret d'Hormuz posa a prova el fràgil acord entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump ha amenaçat d'imposar ell mateix un peatge si les converses fracassen. El primer ministre del Pakistan, que actua com a mediador, també hi serà.
El Regne Unit, atenció, perquè el primer ministre Keir Starmer podria dimitir demà mateix, dilluns, segons publica el diari britànic The Observer. La pressió sobre Starmer ha crescut aquest cap de setmana per l'entrada al Parlament del seu rival principal, el nou diputat laborista Andy Burnham, fins ara alcalde de Manchester. Downing Street ho ha desmentit. En paral·lel a tot això, mentre el cercle s'estreny sobre Starmer, Londres acull una manifestació pro-europea contra les conseqüències del Brexit. Rejoin! 21
minutes!
Just 10 anys després del vot a favor del Brexit, ahir centenars de persones es van manifestar per reclamar que el Regne Unit torni a formar part de la Unió Europea. Londres, Quim Olivares.
Els manifestants amb banderes europees han caminat fins al Parlament de Westminster per tornar a posar la qüestió del retorn a Europa a l'agenda política britànica. Sentim Gareth Steele, activista pel retorn britànic a la Unió Europea.
Certament, cada vegada més els polítics s'atreveixen a parlar-ne per primera vegada. Durant molt de temps era una qüestió tabú.
També denuncien els efectes del Brexit. Sentim ara Steve Bray, fundador del grup Standard Defiance European Movement, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Les divisions creades entre comunitats, famílies i pobles encara es mantenen avui dia i continuaran durant generacions. Econòmicament ha destrossat la nostra economia.
Els manifestants recorden que el referèndum de fa 10 anys era només consultiu i només cal que el govern que surti de les eleccions del 2029 aposti per apropar el Regne Unit a la Unió Europea.
A Colòmbia, avui eleccions marcades pel ressorgiment de la violència. Fa unes hores el president Gustavo Petro ha anunciat la mort en combat del líder de la dissidència de la guerrilla de les FARC. En aquest clima de tensió, Colòmbia escull avui nou president. La segona volta de les eleccions decidiran si Colòmbia gira cap a l'extrema dreta o manté el seu rumb cap a l'esquerra. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
Ara fa 4 anys, Colòmbia triava les urnes per primera vegada un cap d'estat, un president d'esquerres, cosa que no havia passat en els seus 200 anys d'història. El president ara sortint, Gustavo Petro. Les eleccions presidencials d'avui són un cara o creu a les urnes. L'extrema dreta s'ha menjat a la dreta tradicional, que ha optat per encolumnar-se darrere del candidat Abelardo de la Espriella, un empresari i advocat outsider en política, amb un discurs radical populista conservador, de mà de ferro contra la inseguretat i també a favor de més neoliberalisme. El seu rival a les urnes és el senador d'esquerres Iván Cepeda, un conegut polític colombià i activista a favor dels drets humans que va perdre el seu pare, també senador com ell, a mans dels paramilitars durant els anys 90, un vot polaritzat al dels colombians.
Y que tiene ínfulas de dictador, porque una persona cuando piensa en venir a desangrar la tierra, a hablar de fracking y a hablar de guerra, no le interesa a un país.
No, aún no he decidido mi voto. Tenemos dos personas importantes para elegir. Las ideas y los ideales que han que tienen están muy, muy extremos.
Tiene una ideología, sí, es bravo, es un... pero de pronto puede mejorar la situación económica. Política, estamos en ruinas.
Les enquestes donen com a guanyador el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella. Ja va guanyar la primera volta el mes passat, però l'esquerra d'Ivan Cepeda espera seduir a una part dels 17 milions de colombians que no van votar en la primera volta.
Bones notícies pels 5 catalans afectats pel brot d'antivirus del creuer Ondius. Tots 5 han donat negatiu en la darrera prova PCR i deixen de tenir l'obligació de confinar-se als seus domicilis.
Els afectats es trobaven en quarantena a casa des de feia 14 dies després de l'alta de l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on van fer les primeres setmanes com a contactes de casos d'antivirus de l'Ondius. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha confirmat a 3catinfo que totes les persones estan en bon estat de salut i asimptomàtiques després de 6 setmanes d'estar aïllats.
Se'ls ha fet un seguiment diari de símptomes, de benestar emocional, etc., epidemiològic, juntament amb el Servei d'Emergències Mèdiques, i la prova que ha sigut negativa doncs ens permet aixecar aquesta quarantena i que facin una vida una mica més normal.
L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que des del 2 de maig no hi ha hagut casos nous del virus i dona, per tant, tancada una alerta sanitària internacional que ha deixat 13 casos, recordem, entre els quals 3 morts.
L'Assemblea Educativa de Catalunya avisa que el curs que ve començarà amb noves vagues i mobilitzacions, però que encara no n'han concretat les dates.
Mònica Rodrigo és la portaveu de l'Assemblea.
L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot.
La CGT demana al govern que convoqui aquest estiu el comitè de vaga i els representants de les famílies.
Culpable per homicidi, un dels dos acusats de matar un home per una ganivetada a un bar de Mollerussa l'any 2022. Sobre el segon acusat, el jurat popular el considera culpable d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. La lectura del veredicte s'ha fet aquest dissabte als jutjats de Lleida, Albamor.
Els fets van passar durant una baralla entre clans en un bar del carrer Beethoven de la capital del Pla d'Urgell. Pare i fill d'un dels clans han estat els principals acusats durant el judici en què el jurat popular ha conclòs que l'autor del crim únicament és el fill, mentre que el pare se'l culpa d'un intent de matar l'home. A tots dos, però, també se'ls considera culpables d'haver intentat acabar amb la vida d'un germà de la víctima. Pel que fa als altres 4 implicats en els fets, el tribunal els ha considerat culpables de delictes d'homicidi en grau de temptativa, lesions i de participació participació en baralla tumultuària en funció del seu grau d'implicació en els fets. El jurat popular, format per 9 persones, va començar a deliberar aquest divendres a la 1 del migdia i el veredicte s'ha donat a conèixer aquest dissabte al vespre. El judici ha quedat vist per sentència.
La demanda de cromos del Mundial de Futbol ha superat totes les expectatives. Des de fa unes setmanes, aconseguir-ne una és una odissea. I fins i tot Panini, l'empresa que els comercialitza, s'ha quedat sense estoc.
A la fàbrica de Mòdena, a Itàlia, es treballa les 24 hores del dia i en cap moment han deixat de servir cromos, però la producció és inferior a la demanda. I als llocs de venda, els cromos hi arriben amb comptagotes. Això s'ha traduït en compradors anant d'un lloc a l'altre i prestatges buits a les botigues. El Caleb és quiosquer i la Cristina, una compradora que ha fet ruta per diversos punts de venda.
Si t'envien, per exemple, 400 o 500, pues no dura ni mig matí.
Que raro, he anat a dos llocs i no hi ha cromos.
Costa trobar una raó per determinar per què el col·leccionisme s'ha disparat. Lluís Torrent és el director general de Panini Espanya.
Són total 980 cromos, però això és perquè la FIFA doncs, ha fet un mundial molt més llarg. Per tant, no té una explicació clara ni contundent de per què això ha passat.
Panini assegura que els problemes d'estoc es resoldran aquesta setmana. A d'altres països també hi ha hagut falta de cromos als punts de venda.
La meitat dels clients que recullen una comanda en línia en una botiga de barri acaben fent una compra addicional al mateix comerç. És la principal conclusió d'un estudi sobre hàbits de recollida del comerç electrònic que ha fet Amazon.
Actualment, un de cada 5 consumidors catalans opta per rebre les comandes en armariets o en establiments habituals en comptes d'esperar que els vingui el repartidor a casa. Amazon té 6.000 punts de recollida a Catalunya, el 70% a la demarcació de Barcelona. La majoria són taquilles d'autoservei, però una tercera part són establiments, com ara estancs, bars, quioscos o petites botigues. L'impacte econòmic que genera aquest servei al conjunt del comerç local a Catalunya el quantifica el responsable de punts de recollida d'Amazon a Espanya, Bernardo López.
Estimamos que en Catalunya los clientes que van a recoger un pedido en un punto de una tienda local gastan cerca de 2 millones de euros en gastos adicionales, ¿no? El cliente gana y el consumidor y la tienda también gana de ventas incrementales.
A més, els comerços adherits reben una compensació per custodiar els paquets.
Un grup d'emprenedors tira endavant el projecte Singulars per comercialitzar sense intermediaris aliments de petits productors en comerços locals de tot Catalunya. Inicialment permetrà l'abastiment de 5.000 productes de 1.000 elaborats diferents a 400 comerços repartits arreu del país a través d'una logística pròpia.
L'objectiu és tenir cura dels pagesos i elaboradors, oferir productes de quilòmetre zero a preus justos i contribuir també a la continuïtat de les botigues. Marc Talavera és el coordinador d'aquest projecte Singulars.
Per aquest producte arribi de forma més accessible, amb més qualitat i amb millor preu al consumidor final. I és quan es compleixen aquestes tres coses, que quan tinc al davant un enciam d'aquí i un enciam que em ve de l'altre punt del món, que triaré l'enciam d'aquí. Perquè igualtat de preu, qualitat i accessibilitat, totes preferim consumir d'aquí.
Els botiguers adherits a Singulars reben un gran ventall de productes de manera conjunta, fent només una comanda, i planifiquen les produccions amb els pagesos i elaboradors per evitar minves. Singulars arrencarà l'any que ve amb l'objectiu d'arribar al 5% de la facturació alimentària de Catalunya en 10 anys.
Música. Són de Prodigy els britànics que han omplert l'escenari principal del Sonar de ritmes trencats i de nostàlgia. El Festival de Música Electrònica ha tancat l'edició amb canvi de direcció, amb 150.000 espectadors, 10.000 menys que l'any passat, des de l'Hospitalet Marc Ruiz.
A diferència de les nits de dijous i divendres, la nit de dissabte ha tornat a ser una d'aquelles que vagis on vagis tot és ple. Un dels concerts amb més públic ha estat el de The Prodigy, que han omplert l'escenari principal. El públic parà rejuvenit instantàniament quan han començat a sonar cançons del 94, com Voodoo People o Poison. Els fans vibraven amb els canvis de ritme i el breakbeat llançat a tota velocitat mentre Maxim feia de mestre de cerimònies. Però si hi ha un disc que el públic adora és The Fat of the Land, de 1997. Durant la primera part del concert anaven introduint detalls d'aquell àlbum a la mescla. Una sirena, una textura de guitarra, una distorsió... I ha arribat Firestarter, amb homenatge inclòs a Keith Flint, el cantant i animador de la banda, mort el 2019. La velocitat del beat, els subgreus atronadors i el bosc de làsers han quedat de no res al costat de dues de les cançons més esperades, Smack My Beach Up i Breathe, de l'excel·lent disc del 97. Arribats a aquest punt, el públic ha cremat totes les naus. A l'escenari del costat, un petit miracle. El músic japonès Takuya Nakamura, de 58 anys, ha fascinat el públic que podrien ser els seus nets amb la seva barreja de jazz i electrònica. Actua en un petit set de DJ envoltat pel públic, llença bases de drum and bass, fa mescles i a sobre toca la trompeta amb reverberacions i efectes que la fan sonar aèria i crea paisatges sonors. Una autèntica joia.
L'informatiu del suplement.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club. Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
Sigui
bon
qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
Denuncien l'excés de burocràcia...
Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
Avui a Lleida i de dijous a Barcelona ja...
Parem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
I a casa nostra tornen a sortir
a Lleida,
el carrer...
I de la resta del món.
Pendents de la cimera internacional...
Faci el temps que faci.
Més aviat sol i una petita interrupció...
Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Compte. L'informatiu del suplement.
La final de la CB de bàsquet entre el Barça i el València se'n va al Palau Blaugrana amb un empat a 1 després de la derrota ahir de l'equip de Xavi Pascual per 27 punts, 102 a 75. Albert Benet, què tal? Bon dia.
Bon dia. Derrota clara, contundent, d'un Barça que no va poder amb la defensa del València i que no va anar davant el marcador en cap moment. El tècnic Xavi Pascual admetia que els havien passat per sobre, però es mostrava optimista veient el got mig ple, tenint en compte que la sèrie està empatada a 1 i amb el factor pista a favor del Barça.
Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça a tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau, ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa, per tant, per acabar la temporada és un escenari immillorable.
La Provítola, Brizuela i Parra van ser els més destacats del Barça, mentre que Panther i Claiborne van quedar neutralitzats pel València, cosa que va deixar sense arguments l'equip blaugrana en la segona part. El tercer partit de la final serà demà mateix al Palau a les 8 del vespre. A Alemanya, classificada per als setzens de final del Mundial de Futbol després de guanyar Costa d'Ivori per 2-1 amb remuntada inclosa i amb dos gols d'un Duff, que va sortir des de la banqueta per capgirar el marcador. Golejada dels Països Baixos de Ronald Koeman i Frenkie de Jong per 5-1 contra Suècia. Destaquem les dues assistències de Dumfries, lateral dret de l'Inter, que es dona per fet que jugarà al Madrid la temporada que ve. D'aquesta matinada, empat a 0 de Curaçao contra l'Equador. I tenim un partit en joc. Aquesta hora, la segona part, Tunísia 0, Japó 2. Avui Espanya s'enfronta a l'Aràbia Saudita, pressionada per l'empat a 0 contra Cap Verd en el debut. Tot el focus posat en Lamine Yamal, amb la incògnita de quants minuts jugarà i si serà el factor que necessita Espanya per guanyar el partit d'avui. De Lamine en parlava el davanter Borja Iglesias.
Es que es muy bueno. Es que yo también pregunto qué tal está Lamine cuando no lo veo bien, imagínate. Entonces, obviamente Lamine es muy bueno, pero también me gustaría que el día que cuando juguemos contra Egipto en Barcelona también preguntemos por Lamine cuando pasan cosas fuera del campo.
També avui es jugarà el Bèlgica-Iran. El Brasil, Rafinha, es confirma com a baixa per al pròxim partit contra Escòcia, com a mínim. Com a mínim es perdrà aquest partit de dijous. El Màlaga, més futbol, és nou equip de primera divisió, després de superar l'Almeria a la final per 1-2, tot això el dia que el Sabadell va fer la rua de celebració per l'ascens a segona aconseguit divendres. Victòria de Paula Blasi en l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. Blasi va atacar a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la general.
Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tosta de mi, han atacat una, m'han mirat, ha atacat la segona, m'han mirat, ha atacat la tercera i ningú es movia, i que al moment dic, aviam, eren 20 i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i he arribat un punt que tenia i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
Avui, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona, en final a l'Avinguda Maria Cristina. També avui la cursa de Gran Premi a la República Txeca, la cursa de MotoGP a les dues del migdia, amb Bayo Gura des de la pole i amb Marc Márquez des de la segona fila. Victòria de Pecco Bagnaia a l'esprint, al davant dels mateixos Ogura i Márquez. I ara s'entereu a DAZN un Marc Márquez que li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que va caure.
Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
A Marco Bezzecchi l'han desqualificat d'aquest gran premi. L'italià líder del Mundial va caure a la cursa sprint i en intentar recuperar la moto hauria empentat i colpejat alguns comissaris i la sanció ha estat aquesta desqualificació. I aquest vespre, a 8:45, Igualada Liceu de la Corunya, el quart partit de la final de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, amb avantatge per l'equip gallec per 2-1. I us explicàvem que tenim en joc un partit del Mundial de Futbol a aquesta hora. El Japó acaba de fer el tercer gol. Els últims 20 minuts de partit, minut 70, Tunísia 0, Japó 3.
El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Són 8:45 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1, seganya!
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Com està, Joan Anton?
Molt bé, molt bé.
Això és La Terra es Plana. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, mirem cap al cel. Ara el sol surt una mica més aviat. Exacte. I es pon molt, 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 molt enllà.
Dies llargs,
i nits molt curtes.
Sí.
A punt d'entrar en aquest estiu astronòmic, amb aquesta onada de calor que ja tenim al damunt i que sembla que durarà uns quants dies, a les portes de Sant Joan, Joan Anton, d'aquí 3 hores entrem a l'estiu, no?
Exacte, l'estiu astronòmic, que és un moment clau des del punt de vista de l'òrbita de la Terra. A partir d'aquí vindran moltes altres coses, no? És el dia de llum més llarg, la nit més curta, i a la Terra, les temperatures no s'assoliran, bueno, crec que no s'assoliran màximes aquí, perquè la Terra té una inèrcia, és a dir, la Terra triga temps a respondre, no?, d'aquesta insolació del Sol, els oceans, els continents, i això normalment les puntes de calor es produeixen més tard, cap al juliol, agost. Tot i que tal com anem, és que puntes de calor crec que n'anirem tenint sovint al llarg de l'any.
Doncs a les portes d'aquest estiu astronòmic, que explicarem i narrarem en directe aquí al suplement aquesta entrada, ens enganxa en ple programa. Mira, ens enganxa cap a 11:15 del matí. Avui, aprofitant també que aquest divendres va acabar el curs escolar, amb moltes festes de final de curs, avui dediquem aquest capítol a totes les classes dels dinosaures de les escoles de Catalunya que divendres van acabar el curs. Amb la banda sonora obligada del John Williams per parlar d'un dels éssers que encara ara ens fascinen, aquestes criatures que van dominar el món durant 160 milions d'anys. Què eren exactament els dinosaures, Joan Anton?
T'imagines que amb aquesta música em veiem passar un per aquí ara?
Home, seria... Bé, la ficció ho ha fet possible, no?, sí, des de ja fa uns quants anys, i sí, continuen, sí, sí, funcionant aquestes pel·lícules.
Continuen, tot i que en aquest programa parlarem també d'algunes pífies, no?, que hi ha. Va, què són els dinosaures?
Ara et posaràs tiquismiquis amb...
No, jo no. A veure, jo, pobre de mi, amb el Spielberg i el John Williams de banda sonora, no m'hi posaré mai. Bueno, en l'Splier sí que m'hi posaré una mica, ja t'ho dic. Ja.
Home, però és que, a veure, llicències se'n devien permetre unes quantes.
Però una de grossa, eh? Amb això dels velociraptors. Però deixa'm això, anem a dir què són els dinosaures, que és el primer que hem d'explicar, que estan científicament classificats dins d'un grup que s'anomena arcosaures, que vol dir els rèptils dominants. Que és un grup que es va dividir després en dues branques, la que va portar els cocodrils actuals, que després veurem que no són els directes descendents, per tant, dels dinosaures.
No, perquè ja ens vas explicar que eren els ocells.
Correcte, les aus. I la branca que va portar els pterosaures, que són rèptils voladors, i els dinosaures. Per tant, podem dir genèricament que els dinosaures eren rèptils, però amb algunes diferències molt importants respecte als rèptils actuals. Coses que tenen en comú amb els rèptils actuals. Tenien la pell coberta d'escates, val? Tot i que molts ja tenien plomes. Aquí tocarem el crostó a l'Spielberg després. També ponien ous amb closca, val? Per tant, això també s'assemblen als rèptils. Però, atenció, diferències amb els rèptils actuals. Els dinosaures eren de sang calenta. Els rèptils actuals són ectoterms, que diem, que vol dir de sang freda, que necessiten el sol per escalfar-se. En canvi, avui sabem que la majoria de dinosaures eren endoterms, que vol dir de sang calenta, o tenien un metabolisme entremig. A més, tenien un creixement rapidíssim i una activitat física intensa que s'assembla més a la dels mamífers o als ocells que no passa a les d'una tortuga, per exemple. I els dinosaures van viure durant l'era mesozoica, que és un extens període de temps que va durar uns 165 milions d'anys.
Com distingim què era un dinosaure i què no era un dinosaure?
Clar, això és important, Roger, perquè hi ha molta confusió. De fet, alguns dels bitxos que podem veure en pel·lícules o en un museu, de vegades els confonem amb dinosaures i no ho som. Val? De fet, un dinosaure, per definir-lo, és un conjunt de característiques anatòmiques úniques en el seu esquelet que ara veurem. Per tant, això no té res a veure ni amb la seva mida ni amb el fet de que fos un rèptil antic. En primer lloc, segurament el tret anatòmic més important, és que les cames sortien completament rectes de sota del cos, i no lateralment com tenen avui els rèptils. Els rèptils avui els hi surten les cames de costat i tenen com un angle recte, no? Que després es corben en un angle recte per tocar el terra. Els dinosaures no, sortien directament de sota el cos. En aquest sentit s'assemblava més als mamífers o als ocells actuals, i aquest tret els permetia aguantar molt de pes i córrer de manera molt eficient. Després, perquè les cames es poguessin situar sota del cos, la unió en el maluc era especial. Els dinosaures tenien un forat obert al centre de l'articulació del maluc on s'encaixa el fèmur. Cap altre grup de rèptils té aquesta característica. Atenció, Roger, perquè tots els dinosaures eren animals terrestres, per definició. És a dir, no volaven. Així que coses com el pterodàctil o altres rèptils voladors no eren dinosaures. Tampoc no nedaven al mar. I, per tant, els plesiosaures o ictiosaures no eren dinosaures, amb una excepció que després comentarem. A més, els dinosaures presenten detalls exclusius amb els seus ossos, per exemple, una mena de cremallera al turmell, tenien tres o més vèrtebres sacres, posseïen mans amb tres dits actius. Ja veiem, doncs, que per ser científicament anomenat un dinosaure has de complir diferents condicions molt clares. I això fa que altres animals extints, que habitualment hem classificat com a dinosaures popularment, científicament no ho siguin.
Com van evolucionar aquests dinosaures?
Mira, fa la tira de temps que van aparèixer i es van extingir durant... fa també la tira de temps, però van viure com a espècies durant molt, molt, molt de temps. Van aparèixer fa uns 230-245 milions d'anys i es van extingir fa només 66 milions d'anys. Per tant, van ser els dominadors d'aquest planeta durant molt, molt, molt de temps. I la seva evolució es podria resumir així. Cura, perquè ara explicaré l'evolució de moltes espècies de dinosaures. Les espècies apareixien i desapareixien. No és que una única espècie sobrevisqués tots aquests milions d'anys. Val? Van aparèixer a la meitat del període triàssic, això fa uns 252 milions d'anys. Inicialment eren petitons, ràpids i caminaven a dues potes. I encara no eren els reis del planeta. En aquells moments, tots els continents estaven units en un sol supercontinent que anomenem Pangea, i el clima era sec i calorós. L'època daurada dels dinosaures arriba amb l'aparició dels gegants que tots tenim al cap, que va ser el període juràssic, justament, fa 201 milions d'anys fins als 145 milions d'anys. En aquest període, el supercontinent Pangea va començar a trencar i el clima es va tornar més humit i tropical, amb aparició de grans boscos de falgueres i de coníferes. Els dinosaures van créixer fins a mides descomunals. De fet, és l'època dels grans herbívors de coll llarg, com el Diplodocus, el Branquiosaure i de depredadors com l'Alosaure. També és quan van aparèixer les primeres plomes, que després en tornarem a parlar. I el període de màxima diversitat dels dinosaures arriba durant el següent període geològic, que és el Cretaci, entre 145 milions i fa 66 milions d'anys. Llavors els continents ja s'assemblaven més als que tenim avui, separats per oceans, i és quan van viure els dinosaures més famosos del cinema, com ara el Tiranosaure Rex, el Triceratops, que, per cert, mai van conviure amb els grans dinosaures del Juràssic.
Clar, el T-Rex i el Velociraptor són dels que més va voler retratar l'Spielberg, són els protagonistes de la pel·lícula d'alguna manera, no? Els més impactants, el Tiranosaure, Joan Anton.
Sí, el Tiranosaure va viure al final del Cretaci, l'actual Amèrica del Nord, podia assolir els 12 metres de llargada i unes 8 tones de pes, tenia la mossegada més poderosa, unes mandíbules dissenyades per triturar ossos, exercint una pressió de gairebé 6 tones de força, i els seus braços eren molt curts, però molt, molt, molt forts. Les cries naixien cobertes de plomatge finet per protegir-se del fred com un pollet. I ara ve el Velociraptor.
I amb el Velociraptor és on t'enfades amb Steven Spielberg.
Sí,
per què?
Perquè, mira, el Velociraptor, en realitat t'explicaré que era una gallina. Era una gallina petita amb plomes. Clar, això no quadra molt, no?, amb una imatge de ferotge assassí que ell volia fer. Aquest dinosaure va viure una mica abans que el T-Rex, per tant, no va coincidir amb el T-Rex.
Era impossible, o sigui, aquí hi ha llicència Spielberg.
Sí, va viure entre fa 75 i 71 milions d'anys.
Però el T-Rex sí que s'hagués menjat el Velociraptor. La gallina se l'hagués menjat.
Jo crec que se l'hagués menjat amb patates.
Però no va ser possible perquè no van conviure.
No van coincidir ni en temps ni en lloc, perquè va viure el Velociraptor als deserts de l'actual Mongòlia i a la Xina, mentre el Tiranosaure Rex va viure sobretot a Amèrica del Nord. A Jurassic Park ens el mostren de la mida d'un humà adult, molt intel·ligent, cobert per escates, però la realitat és molt diferent. El Velociraptor era de la mida d'un gall d'indi, feia 2 metres de llargada, però perquè comptava amb la seva llarga cua, només feia uns 50-60 centímetres d'altura i pesava uns 15 quilets. A més, tenia l'aparença 100% d'ocell, és a dir, estava completament cobert per plomes. I tenia ales, que no li servien per volar, però tenia ales. Les utilitzava per equilibrar-se i fer girs ràpids. El seu tret més famós era una gran urpa, això sí, en forma de falç, el segon dit de cada peu. Però avui sabem que no l'utilitzava per esbudellar les preses, sinó per clavar-les i subjectar-les amb força contra el terra, mentre les reduïa de manera similar a com fan avui les àligues. Per tant, ja et dic, una gallina o un gall d'indi amb plomes, molt diferent de l'imatge que l'Spielberg ens va donar.
Clar, també hi ha molta literatura, molta ficció al voltant de l'extinció dels dinosaures, sí, no? D'aquell sí. Moment, en què no va ser un dia.
No, no, aquí està. Va ser un dia que va passar una cosa, un esdeveniment fa 66 milions d'anys, que va caure un asteroide d'uns 10 quilòmetres de mida, i el lloc de l'impacte va ser la península de Yucatán, fins i tot a sota el mar hem pogut trobar les restes del cràter d'uns 150 quilòmetres de grandària. Mira, algunes dades. L'energia que va generar l'impacte va equivaldre a 2.000 milions de bombes d'Hiroshima. O també 4 cops tota la potència nuclear que tenen sumades, combinades, els Estats Units i Rússia. Creiem que va elevar a l'atmosfera i a l'estratosfera, i aquí vindrà l'extinció massiva, uns 25 bilions en B de tones de material. La superfície allà on va caure va rebotar cap amunt i es va elevar, creiem, a l'equivalent al cim de l'Everest. Imagina't, eh? I després va tornar a caure. Algunes de les simulacions apunten que la primera onada que es va formar a l'oceà va ser de fins a 1.500 metres d'altura. L'ona de xoc que va generar va ser devastadora a milers de quilòmetres. Potser 1.500 quilòmetres de distància va ser destrucció absoluta, total. La pressió de l'aire ho va destrossar tot al seu pas i la calor va incinerar tot el que es trobava. Més enllà d'aquesta zona zero, es van iniciar enormes incendis de magnitud com mai s'han tornat a veure i distribuïts per tot el món. Després, part d'aquest material que es va elevar a l'atmosfera va començar a caure a indrets molt remots, a l'altra banda del món, i va generar encara més incendis. Es creu que van cremar el 70% de boscos que hi havia a tot el planeta. I el que va causar la gran extinció van ser les enormes quantitats de material, sutge i pols i cendra, ejectades cap a l'estratosfera, més el fum de tots aquests incendis, que va bloquejar la llum del sol durant mesos, i això va trencar la cadena tròfica, va fer morir els vegetals que feien la fotosíntesi, ja no la podien fer, no els rebia llum del sol, això va fer que morissin els herbívors, això va fer que morissin els carnívors, això va trencar tota aquesta cadena tròfica, i creiem avui que va extingir aquest esdeveniment al llarg de mesos, va arribar a extingir el 75% d'espècies vives, i si no comptem espècies, si comptem animals, si comptem individus, va extingir el 99,9%.
Qui va sobreviure?
D'éssers vius.
Més enllà dels virus.
Els mamífers, per exemple, van sobreviure moltes altres espècies, no? Però els mamífers, moltes classes de mamífers, que eren petitons en aquell moment i poc diversos, ens convertim en els dominadors d'aquest planeta. Els dinosaures donen el relleu, el testimoni, als que venim després, que som els mamífers. I som aquí, Roger, gràcies a aquell impacte. És a dir, un impacte casual, aquell objecte perfectament podria no haver arribat, ves tu, no? Un objecte de 10 quilòmetres que arriba, peta i fa tot aquest terabastall i ens situa a nosaltres, els humans, molt després. Els humans no arribarem fins molts milions d'anys després, però vull dir que situa els mamífers com a dominadors.
I les aus, perquè si expliquem que els dinosaures s'han transformat en ocells,
clar,
les aus també devien sobreviure.
Correcte. De fet, hi ha biòlegs que els agrada dir que els dinosaures no es van extingir, sinó que simplement van aprendre a volar, que és com un eufemisme, no?, per explicar això. En aquell moment ja hem parlat durant el programa que tenien plomes, sabem que tenien plomes, i van aprendre a volar, que són els nostres ocells actuals, que són els directes descendents dels dinosaures. No ho és una sargantana, o no és una serp, o un cocodril, com de vegades pensem popularment, sinó que, biològicament parlant, serien les aus els directes descendents.
I els cocodrils d'on venen?
No, també hem vist que són una branca que es van separar, però no venen de la branca directa dels dinosaures, venen d'una branca lateral, però no serien directament, perquè ja hem dit que els dinosaures tenien uns trets morfològics molt, molt diferents als que avui tenen els rèptils actuals.
Ara que estan tan de moda també les teories de la conspiració, tu què en penses quan veus que hi ha tanta gent també que defensa que és impossible que ens sapiguem tant dels dinosaures i que tot el que hem explicat és mentida?
Ai, Roger, és que de debò. Mira, l'altre dia a l'Observatori Fabra me'n va venir un d'aquests.
Ah, sí?
Sí.
Els deixeu entrar, també.
Sí, bueno, clar. A veure, molt educada, la senyora, t'haig de dir, supereducada. D'altres cops no han estat tan educats amb mi, però molt educada. I va arribar un moment que jo li vaig dir, mira, no et podré convèncer perquè cada cosa que tu et dic, em dius que els científics us enganyem. Per tant, estàs fent, vas a tot, no? M'estàs negant ja la màxima, qualsevol cosa que jo et digui, i m'ho va reconèixer, em va dir, sí, és veritat, qualsevol cosa que em diguis no m'ho creuré perquè estic convençuda que els científics ens enganyeu. Per tant,
no cal perdre el temps.
Ja no vam perdre el temps, llavors li vaig desitjar que gaudís de la nit, va ser molt educada, això sí, t'haig de dir, i ja està, no vam perdre el temps ni ella ni jo. No sé, què vols que et digui? És a dir, tenim registres fòssils, tenim datació científica d'antiguitat d'aquests fòssils, tenim evidències claríssimes, però tot i això, encara hi ha gent que sosté que l'edat de la Terra és d'uns 6.000 només anys. 6.000 anys, és que és ridícul. No hi ha hagut ni temps que es formessin ni les serralades, saps? I mantenen 6.000 perquè fan càlculs basats en la Bíblia que suposadament compten generacions des d'Adán i Eva. Una cosa que em sembla kafkiana, ple segle XXI. Diuen, no, la gent no ho diu, ho diuen basat en algú que ha fet el càlcul. Va ser un arcabisbe que va fer el càlcul fa molt de temps i va dir, des d'Adán i Eva ara, vaig a comptar quantes generacions han passat segons les escriptures. I a partir d'aquí va calcular el temps de la Terra, l'edat li dona uns vora 6.000 anys. Però això és ridícul. No existint ni el neolític, segons això.
Avui hem parlat dels dinosaures i hem acabat citant també Adán i Eva, tot i que els dinosaures hi eren una mica abans.
Sí, i aquests eren reals.
Una abraçada ben forta, Joan Anton.
Igualment.
Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.
Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a la UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
Moments que semblen sense sortida.
La droga estrella era l'heroïna i sabia que acabava és fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
Dolors que costen d'explicar.
És un dolor emocional tan fort que no el pots suportar.
Però quan algú ho explica, comença un canvi.
Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
Aquest cap de setmana, Gran Premi de la República Txeca.
Univers MotoGP.
Perquè el Mundial és nostre.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
I Ricard Torquemada, Àlex Delmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
Bon dia.
Notícia que hem confirmat aquesta matinada, mort el tercer adolescent que es va ofegar divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona.
És un noi de 13 anys que estava hospitalitzat en estat crític. S'arriba, doncs, a 4 el nombre de morts a les platges catalanes en aquesta primera setmana de la temporada de banya. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol oficial.
Precaució si aneu al mar aquests dies d'onada de calor.
Perquè des d'avui el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de situació meteorològica de perill per calor d'aquest any. Les zones on pujarà més la temperatura serà a l'interior, sobretot a les comarques de Ponent, que poden superar els 40 graus.
Begoña Gómez recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport.
El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot apunta amb l'ajuda dels seus escortes, una acusació que ha indignat sindicats policials i el ministre de l'Interior.
Les delegacions dels Estats Units i l'Iran ja són a Suïssa, on avui reprenen les converses de pau.
Una negociació condicionada pels bombardejos israelians al Líban, que han fet més de 30 morts en les últimes hores i que van portar a Teheran a tornar a tancar a la tarda a l'estret d'Hormuz.
El Regne Unit, el primer ministre Keir Starmer, podria dimitir demà mateix, dilluns, segons publica el diari britànic The Observer.
Tot i que Downing Street ho ha desmentit, la pressió sobre Starmer ha crescut aquest cap de setmana per l'entrada al Parlament del seu rival principal, el nou diputat laborista Andy Berman, fins ara alcalde de Manchester.
Els 5 catalans afectats pel brot d'antivirus del creuer Ondius ja es poden desconfinar.
Perquè tots ells han donat negatiu a l'última PCR i ja poden sortir de casa on portaven tancats 2 setmanes.
Panini no dona l'abast per l'èxit dels cromos del Mundial.
L'empresa s'ha quedat sense estoc perquè hi ha més demanda que oferta i ja fa setmanes que aconseguir els cromos del Mundial és dificilíssim.
The Prodigy tanca el Sonar.
El Festival de Música Electrònica ha tancat aquesta edició amb 150.000 espectadors, 10.000 menys que l'any anterior, i amb una vintena de persones detingudes per tràfic de drogues.
Aquesta nit TV3 estrena La Narcoamenaça, un reportatge del 30 minuts que investiga el problema del crim organitzat arran del narcotràfic a Catalunya.
Tot plegat partint com a mirall de la realitat de Bèlgica i Marsella. Precisament a Bèlgica es va crear el 2023 l'Oficina Nacional de Drogues per combatre-ho.
I els esports, el Barça de bàsquet perd estrepitosament a València en aquest segon partit de la final de l'ACB. Arribarà al Palau amb un 1-1.
I en ciclisme, victòria de Paula Blasi en l'etapa reina de la Volta a Catalunya, en final a la Molina.
Les portades dels diaris avui són per Begoña Gómez. Marina Laminos.
Sí, a l'Ara en titular, el jutge envia judici Begoña Gómez i li retira el passaport, i a sota fotografia d'una platja plena de gom a gom de gent banyant-se per anunciar que l'estiu comença amb una onada de calor. A La Vanguardia el titular és idèntic, paraula per paraula, descriptiu. El jutge envia judici Begoña Gómez i li retira el passaport. I el periòdico, en canvi, destaca en segon pla que el jutge retira el passaport a Gómez per risc de fuga, però la imatge central aquí, també el titular principal del dia, és en un altre sentit. Hi veiem un avió enlairant-se a l'aeroport del Prat, una fotografia feta des d'un mirador de la zona. Doncs bé, arran d'això asseguren que Espanya i la Unió Europea acceleren l'ampliació del Prat. I al Punt Avui, un puny en símbol de resistència format per moltes persones, i apunten en titular que la conflictivitat impulsa els sindicats professionals.
Diari El País, mateix titular. Peinado obre judici Begoña Gómez i li retira el passaport.
Per ser en imatge la Míndia Mala qui entrevista Nick, assegura que ella es veu molt millor del que la gent el veu. Resta de titulars per a La Dona del President. A La Razón, Peinado envia Begoña Gómez a judici i la deixa sense passaport. A l'ABC, més contundents, Begoña Gómez al banc dels acusats i sense passaport per risc de fuga. I El Mundo, el jutge veu risc de fugida en la dona del president.
Anys i anys, per molts anys, Albert Postils avui bufa 43 espelmes Carlota Olzina.
Perquè és que jo als 10 anys, de cop i volta, els hi vaig demanar que volia anar a ballar, a cantar, a interpretar, i no sabia...
Va debutar a TV3 sent només un adolescent en sèries com Laberint d'ombres i El cor de la ciutat, i des d'aleshores ha tocat totes les tecles, ja sigui cinema, teatre o televisió. Actualment la podeu veure cada tarda al Com si fos ahir.
55 espelmes Pedro Alonso. Felicità. Es un
viaje lejano, mano con mano, la felicidad. Actor d'un carisma desbordant que va fer el salt a la fama interpretant Andrés de Fonollosa, més conegut com a Berlín, a La Casa de Papel. També és el protagonista del posterior spin-off centrat en el seu personatge, del qual recentment s'ha estrenat la segona temporada.
71 espelmes, Michel Platini.
J'essaye de voir quelles sont les étapes successives.
Personatge de contrastos, com a jugador, té 3 pilotes d'or a les seves vitrines i és considerat un dels millors jugadors del segle XX. I ja retirat, més endavant va presidir la UEFA entre el 2007 i el 2015, però va ser detingut 2 anys més tard per les sospites de corrupció relatives al Mundial de Qatar.
Vida social. Aquesta que sentim és Maria Jaume. Marta Ferrer avui actua al festival Músic Veu a l'Arboç.
La mallorquina presentarà el seu nou disc, Sant Domingo Forever, en aquest festival solidari que destina part de la seva recaptació a projectes del territori. Aquest any a l'organització Autisme en Futur. El concert és avui a 8:15 del vespre i les entrades costen 16 euros.
Última oportunitat per veure La Noche de Figaro al Liceu.
L'òpera de Mozart demostra que darrere els embolics amorosos, les disfresses i les rialles també s'hi amaguen grans reflexions sobre el poder, el desig i les relacions humanes. I en aquest cas arriba al Liceu amb una nova producció dirigida per Marta Pazos. Avui es fa l'última funció a les 6 de la tarda. Queden algunes entrades a partir de 180 euros.
Al Teatre Raval s'hi pot veure Federico García.
L'espectacle multidisciplinari de Pep Tosar és un homenatge, com es pot endevinar pel títol, a la vida i obra del dramaturg Federico García Lorca. Avui a funció a les 6 de la tarda, les entrades a partir de 22 euros.
I encara es pot veure Mal de Corazón a la Villarroel.
El text de Victoria Spunberg, protagonitzat per Júlia Barceló, Pol López i Pau Vinyals, ens presenta 3 personatges. Una cambrera, que en realitat és actriu i prepara un càsting per un musical, un noi enamorat ressentit i mig paranoic que creu que la seva parella l'ha deixat per Déu i un professor de filosofia moribund que desitja ser redimit. Tots conflueixen un dia de diluvi a la ciutat. La funció és a les 12 del migdia amb entrades a partir de 29 euros.
I avui proposem també dinar o sopar al Time Out Market de Barcelona.
L'espai s'ha convertit en un punt de referència gastronòmic de la ciutat i acaba d'estrenar 9 restaurants, La Porca, la gelateria Paralelo i la pastisseria John Cake, entre d'altres. Està obert de 10 del matí a la mitjanit.
És l'hora del conte del nostre guionista i escriptor, l'Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debò. Avui el conte del Postils es titula El dilema.
Feia dies que l'ambient a la granja estava enrarit i, de sobte, es van posar a discutir. A la dreta es va col·locar un ou. A l'esquerra, una gallina. Entremig planava la gran pregunta. Qui va arribar abans? La cosa anava per llarg i el públic va agafar seient. Hi havia la vaca, l'ànec, un tros d'asa i el porc que l'endemà enfilaria cap a l'escorxador, entre molts altres. El primer a carregar va ser l'ou, que va fer una disquisició metafísica que va avorrir fins i tot les ovelles. Per esvalutar el galliner, la seva interlocutora va aixecar el to de veu per denunciar la superioritat moral dels ous i va amenaçar de deixar de pondre'n si no li donaven la raó. Si no fos per la gallina, haurien arribat a les mans. Però l'ou era conscient de la seva fragilitat i, aplicant la lògica ovalada que l'ha acompanyat tota la vida, va optar per mantenir les distàncies. En un moment de silenci, l'auditori es va posar a comentar la jugada. En realitat, pensaven tots, aquella discussió era una autèntica bestiesa que podria allargar-se fins a l'infinit. Sortosament, va entrar en escena una guineu farta de tanta xerrameca i al seu pas va deixar un ou trencat en 1000 bocins i unes plomes escampades per terra.
Música.
I has vestit de puta mare d'ensaques en s'estiu gairebé recordava, antes viure tranquil, i has vestit de puta mare, i jo me vull morir, allargat damunt sabata, amb un tassó de vi.
Cada cap de setmana arribem a les 8 del matí amb la cançó que ens proposen els nostres tècnics de so. Avui és el torn del Macià Closes. Macià, què tal? Bon dia.
Bon dia, Roger.
Amb què arribarem avui a les 8?
Avui, que a 8:15 doncs, entrarem a l'estiu astronòmic, què millor que arribar-hi amb música estiuenca. Cap a l'any 1998, sí, 1998, Fa 28 anys, un nou grup, anomenat Antònia Font, encara sense cap disc al mercat, treia aquest tema, S'estiu, una cançó rítmica patxanguera que va fer embogir els mallorquins i que va alegrar l'estiu de molta gent.
Un tros de cançó. Salut i ràdio, Macià.
Salut i ràdio.
Demanar res més. He resolt tots els problemes dient tanmateix. I has vestit de puta mare tants actes en s'estiu. Gairebé no recordava el que és viure tranquil. I has vestit de puta mare i jo me vull morir allargat damunt sabata amb un tassó de vi. I has vestit de puta mare tants actes en s'estiu. Gairebé no recordava el que és viure tranquil. I has vestit de puta mare i jo me vull morir allargat damunt sa barca amb un tassó de vi.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.